Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, un altre cop. Tornem a ser aquí a Denominació d'origen. Avui tenim el Núria Lleonard, una altra col·laboradora d'aquí de la Ràdio Sant Celoni, de l'Habitació dels Pares. Bona nit.
Bona nit.
Avui em toca, a mi, sí, avui em toca avui, a mi ser el presentador.
Hem fet 3 o 4 programes amb els papers canviats.
Exacte.
I avui...
Ja m'agrada,
eh? Ja m'agrada estar aquí.
Mira, des d'un altre costat.
Sí.
Avui em sembla que parlarem també una mica com he estat parlant ara abans de connectar, tot el tema d'escoles, nens, lleis oberts, vagues a les Illes Balears, què et sembla? Bé?
Bé... Sí. Però estem una mica revolucionats, eh?
Sí, tot plegat. No?
Bueno, una mica més hauríem d'estar, eh?
Sí?
Ells ens revolucionen. Però sí, déu-n'hi-do, tots aquests temes...
Donarà de parlar,
sí,
no?
Sí.
Si et sembla, començarem amb la rutina de sempre, fem com un petit qüestionari...
Perfecte.
...als invitats, i, bueno, si hi ha alguna pregunta que no volguessis respondre per X motiu, ets totalment lliure.
Molt bé.
La primera, edat.
38.
Escola on havies estudiat?
A la Bet Roig.
A la Bet Roig. Estat civil?
Casada.
Estudies o treballes?
Bueno, de fet, podríem dir que les dues coses, però no, treballo.
Treballes.
Sí.
Un llibre?
Uah, que difícil. El Senyor dels Anells.
El Senyor dels Anells?
Sí.
I això?
Bueno, la història fantàstica m'agrada moltíssim, sempre m'ha agradat molt poder-me traslladar, de fet... Crec que jo tinc una visió de la fantasia molt, molt accentuada, sempre ha sigut molt imaginativa, però també a la vegada amb una persona molt responsable, no? amb les meves coses, amb la meva vida, i a vegades fins i tot una mica estricta amb mi mateixa. Llavors, aquest tipus de lectura em permet evadir-me totalment de la meva rutina i la meva manera de ser. I, a més, sóc molt idealista, sempre ho he sigut, i per mi el Senyor dels Anells... escenifica a la perfecció el que és la lluita dels ideals o dels bons ideals enfront de la maldat i de la cosa més obscura, no? Aleshores, sí, el Senyor dels Anells.
Escoltes Ponset Ràdio?
Sí, i faig un programa i a més l'escolto, sí.
Molt bé.
Sí. La Glòria, sobretot. Sí.
Un diari que llegeixis?
Actualment no en llegeixo cap.
Cap ni un.
Cap ni un.
Les notícies?
Si t'he de dir la veritat, tampoc. Sí que miro els titulars de l'Ara. És a dir, estic adscrita al Facebook de l'Ara i sí que llegeixo els titulars que l'Ara presenta així en obert. Però el que és diari, fa molt temps que no en llegeixo cap.
Per algun motiu o...?
Sí. Perquè he decidit que la informació que ells em transmeten a vegades ve excessivament sesgada i crec molt en les noves tecnologies i sobretot la llibertat que permeten les noves tecnologies, aleshores m'informo a través del Twitter sobretot. I si t'hauria de dir algun diari potser en concret, Nació Digital, per exemple, però no me'l llegeixo, agafo articles.
Article.
Sí, és a dir, sóc més... En aquests moments m'he tornat una mica més selectiva. M'he tornat una miqueta més selectiva i aleshores hi ha coses que no m'interessa llegir, que em fan enfadar i no cal. No cal.
Una època de l'any?
L'estiu.
L'estiu.
Segur. Sí, no, és que no... Per mi, com si tot l'any...
Fos estiu.
Fos estiu, sisplau. És a dir, jo sempre he pensat que si mai tingués la sort de poder-me retirar o poder-me anar a viure a l'estranger, que m'agradaria, tinc molt clar que seria un lloc on fos estiu tot l'any.
Tot l'any. Una persona que t'hagi influenciat molt, ja sigui un tema de família o laboral, algun professor que hagis tingut...
Mm-hmm. Hi ha dues persones que m'han influenciat moltíssim a la meva vida. Són els meus avis. Els meus avis ara són morts, però he tingut la gran sort de viure amb ells durant... Bueno, de fet, fins l'any passat el meu avi encara era viu, es va morir quan jo tenia 37 anys. I he tingut la gran sort de viure a la mateixa casa que ells, de créixer... D'alguna manera he tingut dos pares i dues mares. I realment jo crec que ells són el model a seguir i possiblement qui crec que m'ha influenciat més en la meva vida. De professors, hi ha diverses persones, també. De professors, recordaré sempre la Magda Vila, la mare de l'Eloi Vila i del Dani... La Magda Esquerrer, que és la mare de l'Eloi Vila i del Dani Vila. L'Eloi, el periodista, i el Dani, el pastisser.
De Sant Esteve.
Doncs la seva mare havia sigut mestra meva i sempre he dit que és una de les persones que... que sempre me'n recordaré. I, per últim, el meu marit. En l'actualitat, he de dir que ja fa 13 anys que... Ja sé que sona tòpic, però és veritat que ell també m'ha influenciat i també m'ha ajudat. No sé si a ser millor persona, espero que sí, però sobretot m'ha donat un punt de vista de la vida que probablement sense ell no l'hagués tingut. Per mi són aquestes quatre persones.
Interessant, clar. Sí. Un esport...
L'atletisme.
L'atletisme.
Sí. Per practicar o per viure amb intensitat l'atletisme. Sí. Per gaudir, pel gaudi del cap de setmana, el futbol. Soc una fanàtica del futbol. Sí. O sigui, del Barça del i del Barça. Futbol en general. Però si és un esport per practicar, l'atletisme. Sempre la Núria i l'atletisme han sigut dues coses que han anat juntes.
Lligades.
De gran, m'he aficionat molt al windsurf i al kitesurf, al mar, a la platja, però realment la base i el meu esport, el que és l'atletisme.
Val. Aviam, la penúltima pregunta. Referent a Sant Celoni, tema Festa Major, senyor negre.
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 Sí, negre.
De
sí.
Tota la vida?
No. 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 La veritat és que no. Que si he de ser sincera, quan va començar el tema dels seny i els negres, vaig ser una mica... Jo era una mica crítica, no? Deia, ostres, ara què? Ens hem de posar tots un mocador i diferenciar-nos? Hi ha prou que es diferencia tot i prou que... Però la veritat és que amb el temps he vist que és una grandíssima idea i una ocurrència genial. I al principi era seny, per allò de que la falda del Montseny... Bueno, que a vegades, doncs, jo crec que hem viscut més de cara al Montseny que de cara al Montnegre, Sant Celoni.
Sí.
I amb els anys, doncs, mira, he anat girant i he anat mirant cap al Montnegre i queda més a prop de la platja, que és que a mi m'agrada molt més la platja que la muntanya. Aleshores, negre.
Home, estiu, windsurf, kitesurf, tot sol.
Saps?
Val, i per últim, aquesta potser te l'has de pensar una mica.
Uh-huh.
Un racó preferit o un racó que t'hi sentis identificada... de Sant Celoni.
No cal, les pistes d'atletisme. Sí, no és el més bonic. Bueno, jo penso que sí, que són unes de les pistes d'atletisme, jo crec, més maques que hi ha a tot Catalunya. I amb el que jo he voltat, que fins i tot havia anat algun cop a França i així, penso que part del sud d'Europa. Són unes pistes d'atletisme fantàstiques, amb un indret a la falda del Montseny, molt i molt maques. No l'institut, eh? Les pistes d'atletisme.
Sí. El recinte de,
el recinte
de 400 metres de pistes.
Sí, senyor, allà.
Molt bé. Bueno, doncs, petit qüestionari fet, ja. I ja ens hem tret una altra cosa de sobre.
Exacte.
El que anàvem a parlar, tu treballes a la Bet Roig, apareix, bueno, psicòloga, tens
una consulta.
Una consulta
aquí,
i
Sant Celoni,
això.
Sí.
Treballes molt amb nens, no?
Uh-huh. Sí.
Per què nens? Per què adolescents?
Ah, més adolescents que nens.
Això.
Per què? Doncs, ja he dit abans que dins meu hi ha una part fantasiosa molt gran. Sóc una persona amb moltes ganes de fantasia, amb moltes ganes de comèdia, fins i tot d'il·lusió, m'il·lusiono amb molta facilitat, amb molt idealista, molt, molt, molt. I a vegades, de joveneta, tothom em deia que de causes perdudes, eh? És a dir, un idealisme allò molt, molt fort, no? I l'adolescència representa tot això, al final. I, a més, sóc una persona molt energètica, molt vital. A mi m'agrada molt la vida. M'agrada molt viure, m'agrada molt gaudir-la, m'agrada molt positivitzar-la. I part de l'adolescència es basa en aquesta vitalitat, no? Sí que esteu cansats, sí que a vegades són molt queixosos, però quan tu agafes de tu a tu, de col·lega a col·lega, un adolescent, realment allà hi ha una energia que a mi m'agrada. I, a més, constantment em fan retrocedir en aquella època i, per tant, buidar-me una mica de les pors dels adults, no? Els adults tenim moltíssimes pors, encara que no ho semblem, no? Anem de que ho sabem tot, que som valents, que... però en realitat, doncs, mira, l'altre dia no discutíem, m'acosto la quarantena i discutíem amb el meu marit, no discutir de barallar-nos, discutir, el verb discutir també és discussió, i discussió vol dir intercanviar idees, no? I opinions. I li deia, no? Li deia, ostres, tinc moltes idees al cap per fer, tinc ganes de fer coses que comporten negocis o feina, no? Però no m'hi acabo de llançar i això als 20 anys o als 16 o als 18 no m'hagués passat, sí? Doncs aquesta por, quan després de fer una sessió amb un adolescent m'expliquen els seus projectes, les seves il·lusions i la seva capacitat de lluita, surto d'allà dient, vinga, Núria, som-hi, posa-t'hi i comença a fer això que has pensat, no? I per això els adolescents. Jo sempre he dit que els estimo molt en els adolescents, perquè ells a mi m'aporten moltes coses. Jo no sé si amb ells també, però ells a mi sí. La veritat sí, sí. És que sí. M'agrada conversar amb ells. Són petites personetes ja formades, que tenen les seves idees, però que a la vegada encara no les han amagat per culpa dels convencionalismes, no? De l'edat adulta. Doncs, bueno, són màgics. I per altra part, són incompresos. És a dir, hem estat durant molts anys, ara jo crec que això comença a canviar, però hem estat durant molts anys buscant la practicitat en la vida, no? Aleshores, l'adolescent era com aquell període cansino que hem de passar i que els pares han d'aguantar i els profes, doncs, oh, quin pal que sóc profe de nens de 16 anys i tal, que són els gamberros, els rebels, que no em fan cas, que no... Un adolescent molt etiquetat, no? I ara, realment, jo crec que estem anant cap a un període en el qual s'està descobrint que l'adolescent és una gran persona i que viure a prop d'aquest adolescent permet, doncs, viure d'una altra manera. I sempre he pensat que era bo que hi hagués gent que fes de pont entre l'adolescent i la generació adulta que li tocava viure, no? I una mica això, no? M'agradaria pensar que potser algun dia se'n pot considerar l'advocada dels adolescents.
Dels adolescents.
Sí, una mica va per aquí.
O sigui, tu, la Bet Roig, per exemple, que estàs de professora, portes nens d'ESO?
D'ESO, sí, sí. Jo a la Bet Roig faig diverses tasques. També el fet de ser psicòloga d'adolescents em permet, bueno, per poder arribar a aquesta especialització, he hagut de fer psicologia infantil, amb el que em permet agafar nens més petits, no? Per tant, a l'escola de la Bet Roig una miqueta estic col·laborant amb els pares que tenen algun dubte venen i em pregunten, doncs, com decidir algunes de les actuacions. També recolzo a mestres buscant estratègies per ajudar nens amb singularitats dins del seu procés d'aprenentatge i avaluo nens, nens, doncs, que veiem que no estan gaire bé, de poder dir, mira, què és el que li passa i poder-lo a partir d'aleshores orientar en si necessita ajuda externa o no. Però en realitat la meva passió són els adolescents, els joves adults, és a dir, fins a 35 anys, i les famílies.
Les famílies en si, o sigui...
Sí, el funcionament familiar, les dinàmiques familiars, aquests tres àmbits, de fet van molt lligats. L'adolescent no pot estar bé si no té una dinàmica familiar saludable, no? Aleshores, tu pots voler treballar només amb adolescent, però per poder-lo ajudar acabes treballant amb tot l'entorn de l'adolescent, i un de l'entorn que normalment dificulta el benestar és la família. Aleshores, comences amb l'adolescent, però acabes fent unes sessions superdivertides amb pare i mare i nen dient-nos-ho tot i acaben abraçats i amb, bueno, un rotllo superxulo.
Sempre s'ha de mirar aquesta part,
sí,
no?
Sí.
I a part, fas classes de mediació?
Sí.
Jo, no, parlar personalment, t'havia tingut com a professora.
Exacte, com a professora, i allà és quan fèiem mediació i habilitats socials. En aquests moments la mediació l'hem deixat a part i fem habilitats socials. Faig habilitats socials a segon d'ESO i a tercer d'ESO emprenedoria, que em xifla.
En què consisteixen les dues? O sigui, habilitats socials, sí, i emprenedoria.
Habilitats socials, senzillament, és una classe en la qual reflexionem i intentem entrenar-nos en totes aquelles actituds, habilitats, gestos que ens permetran relacionar-nos molt millor amb les altres persones. I sobretot també intentar endevinar quines capacitats pot tenir un bon líder, que un bon líder no vol dir que sigui el xulet de la classe i tothom vagi al darrere, sinó senzillament líder de la teva pròpia vida, que puguis liderar la teva vida amb certa solvència. I les habilitats socials no són res més que el coneixement d'un mateix, l'empatia, l'autocontrol de les teves emocions, l'assertivitat, saber dir no a situacions que no t'agraden. I és una classe una mica que pretén previndre els adolescents del que en diem conductes de risc, que possiblement és una de les parts que més m'agrada de la meva feina, que justament és això, no? Educar-los, o no, jo no els educo, però sí que els mostro, els guio, en buscar estratègies perquè davant d'una situació de risc, com pot ser la ingesta d'estupefaents o una pràctica sexual de risc no desitjada o una mala pràctica sexual, doncs ell, aquesta persona, pugui tenir les suficients eines, la suficient fortalesa per liderar la seva vida en aquell moment i decidir que allò no ho vol fer, no? Una miqueta seria aquesta el tema d'habilitats socials i prevenir a la vegada els mals rotllos, eh? És a dir, una mica intentar entendre'ns tots una millor.
Millor.
I emprenedoria és una assignatura que vam posar ara fa un parell d'anys.
Sí, perquè jo ja no estava a l'Avet Roig.
Que la veritat és que és una de les úniques coses que penso que ha fet bé el senyor Bert, que és senzillament intentar despertar en els nois i noies de tercer d'ESO les ganes d'emprendre. Que no és res més, perquè no és per fer una empresa. Emprendre no vol dir que hem de ser emprenedors. Per exemple, aquí tenim un grup d'emprenedors dels quals en forma part la Mireia Penya, molt, molt, molt important, que la vas entrevistar la setmana passada.
Correcte.
La Mireia Penya. Molt important, que, i l'Enric Tarragó també, que són els Pallassos Sense Fronteres. Hey. Això és un acte d'emprenedoria, és a dir, començar a fer coses que creguis que falta a la societat i que tu creus que pots aportar i ser valent per tirar-ho endavant. Doncs bueno, una miqueta va per aquí. Coneixem, sí, el món laboral, quines possibilitats de feina hi ha, a conèixer-nos nosaltres mateixos, a saber quins punts tenim forts i quins tenim dèbils, bueno, etc. I aleshores, a partir d'aquí, fem un projecte d'empresa, que ja et dic, empresa no vol dir una empresa com a tal. L'empresa pot ser una ONG.
Sí, sí.
O l'any passat, per exemple, hi va haver un grup de nois i noies que el seu projecte d'empresa per presentar final era que ells volien anar a estudiar a l'estranger, aleshores com plantejaven i com aconseguien aquesta fita.
I és un gest
aquest objectiu.
D'emprenedoria.
Clar, això és una emprenedoria,
sí, sí, sí.
No? Doncs aquesta seria l'altra assignatura.
I parlant d'això que deies, que el senyor
sí,
Bert. És una de les poques coses que ha fet bé.
Sí.
Com estàs veient tu des de l'escola mateix o des de fora, com a psicòloga, com està afectant tot
Mira,
això?
Molt. És a dir, aquí hi ha dos temes importants. Un és que aquest país ja porta un retras en l'ensenyament i en l'educació, perquè això depèn del govern que hi hagi. Li posen Conselleria d'Ensenyament o Ministeri d'Ensenyament o d'Educació, això depèn. Però ja portem un retras molt gran en comparació a altres països. Justament ara fa una setmana va sortir un estudi que deia que Espanya és el país de la cua de tot, o sigui, l'últim país dels països
desenvolupats
amb el nivell de gent que no entén a llegir i no entén la lectura i les matemàtiques, no? Amb un pèssim nivell. Aleshores, és veritat, tothom ha saltat i ha dit no, perquè tot això és per culpa de l'analfabetisme que encara arrosseguem. No ens enganyem. En aquest país mai s'ha agafat seriosament el tema de l'ensenyament. És un país llatí, és un país que vivim al carrer i no hem sabut trobar un bon mecanisme. Si a sobre aquí hi afegeixes que darrerament s'està actuant des d'una posició absolutament dictatorial, prenent decisions totalment unilaterals. Ja no és amb el tema del català o del castellà, a més, amb Tornés n'hem parlat moltes vegades a fora de la ràdio, no? Quan ens hem trobat al carrer. És un tema de que tothom que en aquests moments té fills en edat escolar hauria d'estar molt preocupat pel temari que aquesta gent decidirà donar-los en aquests nens. No em poso, repeteixo, amb si s'ha de fer en català o en castellà, que ens hi podríem posar, que ja sabeu on em trobareu, no? És a dir, és una aberració el que volen fer amb un sistema que s'ha demostrat per activa i per passiva i que Europa així ho avala, que és molt millor que el que tenen ells, és a dir, els nois i noies de Catalunya traiem més bona nota, si voleu agafar la selectivitat, com a barem, traiem més bona nota en selectivitat en castellà que els nois espanyols, que han fet tota l'escolaritat en castellà.
I això em feia jo que he fet la selectivitat aquest juny.
És tal qual.
Exacte.
És que és molt fàcil,
sí,
només
sí,
has d'agafar, això està penjat a internet, notes d'aquest juny de selectivitat de les universitats de Barcelona i notes de les universitats de Madrid. Comparar llengua castellana i aquí ho tens tot. Et diuen, no, la prova és diferent. No és veritat.
És
exactament la mateixa prova. Per tant, el barem és aquest. Aleshores, el que vol fer aquest senyor és aberrant, estem d'acord. Però és que, a més, la manera en què ho disfraça, és a dir, aquí ens preocupem pel català, però és que el català no és el problema. El problema és que qui, per exemple, vulgui fer ciències, el que abans sempre havíem dit ciències, un batxillerat científic, o resulta que deixarà d'estudiar història universal als 16 anys, i només estudiarà la història espanyola a partir del 1714. A mi em sembla barrant. O sigui, a mi em sembla
sí, sí.
treure d'una plomada, però és que no per l'histo, perquè no s'ensenya la història catalana o perquè només s'ensenya l'espanyola, perquè vivim en un món global i tu als 17 anys, per molt que estudiïs per ser metge, necessites poder tenir una visió històrica de cap a on anem com a societat a través de la història mundial. No? Llavors, tornem al malic, Espanya al malic del món. No? Perillós aquest joc en què estem entrant, molt perillós, molt, molt, molt.
I per tant...
Des de l'escola, com es viu? Amb preocupació.
Això.
Amb preocupació, molta preocupació. Sí, sí. Aquí tenim un problema amb la llei Wert sobre... S'obrirà una font de conflicte on mai n'hi ha hagut, perquè haurem d'estar tots d'acord amb no voler complir aquesta llei. Però què passa en aquells centres que hi ha algun director o alguna directora que sí que està d'acord? O sigui, o un pare que reclama, no? D'alguna manera ara s'ha obert una escletxa en la qual ens veurem obligats a posicionar-nos i que moltes vegades en una època de crisi no és fàcil aquesta posició, no? D'aquí la valentia dels mestres...
Balears.
Aquí la gent em deia, ja, però és que aquí per l'escola pública també hem convocat manifestacions i ningú s'ha mobilitzat, no? Bueno, és que no hem d'oblidar que Balears... Aquí tenim un problema, no? La gent... És veritat, estem en plenes retallades, però si t'hi fixes, les retallades no mouen mobilitzacions. En canvi, ensenyes una estelada i surt tothom al carrer, perquè l'estelada il·lusiona. No? Les retallades és un manifestar-te en contra de... L'estelada és manifestar-te a favor d'un projecte, no? I anar en contra és molt més cansat i no engresca tant, no? Però allà, a les Illes, jo hi tinc amics, a les Illes no estan manifestant-se en contra de, sinó que estan manifestant-se a favor de. No? Diuen, no, nosaltres aquí també ens manifestem a favor de l'escola pública. No, aquí ens hem manifestat en contra d'unes retallades. Allà es manifesten a favor d'una identitat.
D'una identitat, exacte.
Llavors, això uneix. No? És l'idioma amb què jo he parlat amb el meu avi, és l'idioma amb què parlaré amb el meu net, que m'estan dient que l'aprendrem a parts iguals, a més ells tenen un problema, que l'anglès, quan mitja illa, per exemple, a Mallorca, hi ha molts llocs on ja no només es parla l'anglès, és a dir, ja és trilingüe a Mallorca, no? En detriment del seu català. No? Llavors, han sigut molt valents, eh? També és veritat que ells, en el tema de la identitat, no té ningú que els recolzi. Jo espero que aquí ens trobem amb un govern fort i amb una consellera d'educació que digui, convido a tots els centres escolars a que facin el buit aquesta llei i, per tant, si algú ha d'anar a la presó, ja hi aniré jo, perquè jo generaré una llei que us abstindré a tots de complir-la, no? Però, i crec que hi és en aquests moments aquesta disposició.
Diria que sí, sí, perquè se'n parla bastant de que la consellera d'Educació d'aquí la Generalitat deixa bastant plantat el ministre Wert.
No? I les Illes això no ho tenen, per tant, sí que és veritat que han hagut de sortir tots en massa i dir, bueno, fins aquí, no? Però bueno, és preocupant el retrocés, sobretot el retrocés democràtic en el contingut.
Això és el que anava a dir, sembla que tornéssim a tirar endarrere en èpoques que jo no he viscut, perquè
jo tampoc.
Tinc 18 anys i per sort, doncs, jo dic per sort, no les he viscut, però sí que sembla, pel que he pogut estudiar jo o pel que m'han pogut explicar, que sembla que tirem endarrere.
Sí, totalment. En el pla de l'educació, totalment. És a dir, jo convido a tots els pares, perquè és un exercici que no fem i penso que és un exercici de responsabilitat, convido a tots els pares a llegir-se la llei Wert, però de dalt a baix, la que s'ha aprovat, que l'agafin i la llegeixin, perquè és que els seus fills... Això també és una cosa que... no és una crítica cap als pares, però sí és una consideració. No?
Un consell.
Un consell. És a dir, jo no tinc fills, però jo treballo amb nens. I una de les principals coses que em preocupa és saber què aprenen aquests nens a l'escola per poder-los ajudar millor, no? I això és algo que aquí no solem fer. O sigui, els pares no llegeixen la llei d'educació que hi ha en aquell moment. No llegeixen quins continguts faran els seus fills, no? I penso que això és algo que sí que s'hauria de reclamar, perquè, de fet, aquesta llei hauria d'estar feta des de la societat civil, eh? Haurien de ser els propis pares que diguessin quins són els continguts que es necessiten.
Que volen pels seus fills.
Exacte. Però jo des d'aquí convido que agafin i es llegeixin la llei Wert i després decideixin. I ja et dic, el català se'n donarà en compte que és un 5% de l'aberració que estan a punt de fer en aquell país. Dic això perquè aquí es va fer una llei, la LEC, la Llei d'Ensenyament Català, que està molt ben feta. Això sí que ho vull dir. És a dir, el senyor Ernest Maragall va fer una gran feina. I mentre puguem defensar la LEC, nosaltres sembla que estem una mica més salvats.
Més aferrats.
De fet, els resultats de la LEC es comencen a veure. I es veu com encara estem molt lluny d'on ens agradaria, però aquest any ja han hagut millores. Tot i les retallades, ja hi han hagut millores, el que demostra que la llei impulsada per Maragall, que també va ser molt criticada pels mestres i també van fer molta vaga.
I manifestacions.
Doncs funciona.
Bueno, mica en mica la feina ben feta va donant els seus fruits. Clar, és el que dèiem, no? O sigui, hi ha aquesta part de que s'està privatitzant, per dir-ho d'alguna manera, a gent que està pujant ara, que potser ara comença a estudiar batxillerat o està acabant l'ESO, de que quan es trobi i hagi acabat batxillerat digui, ostres, jo ara no puc entrar a aquesta carrera, que és el que sempre he volgut fer. O sigui, potser hi ha una persona que tota la seva vida ha volgut ser metge, no? Que ha arribat a batxillerat i per nota, doncs, o no li arriba o alguna cosa, sí que pot ser que el motius per l'estudiant, però potser per culpa d'una llei UER ell no pot arribar a estudiar.
Sí. És a dir, realment ara es tancaran moltíssimes portes, no? Jo per això des del meu petit granet de sorra amb els adolescents els dic que l'única porta que sempre, sempre han de tenir oberta és la de la il·lusió. Què vol dir això? I que fàcil que és dir-ho,
sí,
no?
Sí.
Vol dir senzillament que s'ha de lluitar per allò que creguis que et convé, per allò que creguis que vols. I moltes vegades em diuen, però lluitem junts per un mateix objectiu? I jo sempre els hi contesto, no cal. És a dir, es pot començar a lluitar tu sol i si tots nosaltres, tots, no cal que ens truquem per quedar cada 11 de setembre per fer una cadena, que també està molt bé, que la podem fer, però si tots nosaltres cada dia ens aixequem intentant pensar què puc fer millor jo avui, el món serà millor. I què puc intentar canviar jo avui, el món canviarà. I això moltes vegades no s'entén. Què vol dir? Nosaltres ara estem davant d'un moment de lleis d'educació bastant... Val?
Magre.
Exacte. Hi ha una cosa que podem fer tots i que no cal moure'ns gaire. Senzillament, cada dia fer allò que creiem que toca fer en el camp de l'educació. Per exemple, si jo sóc una mestra i crec que he de parlar més el català, no cal dir-li a ningú i aquell dia procuraré fer 10 minuts més de català. Si jo sóc un alumne que estic estudiant batxillerat i penso que no tindré, que per culpa de la llei Wert doncs se'm tancaran certes portes, el que puc fer és estudiar 10 minutets més per poder intentar treure una millor nota per poder accedir a aquella carrera que jo vull i des d'aquella carrera o des d'aquella feina canviar la situació. O, si realment no estic content, anar a un partit polític o a una associació veïnal a oferir les meves idees per poder tirar endavant allò que pretenc fer, no? Per tant, és veritat, us trobareu amb molts entrebancs, amb moltíssims entrebancs, però també és cert que si tots no ens els creiem i no els acceptem, aquests entrebancs, també desapareixeran, sense fer gaire soroll, Jo, hi ha una cosa que abans em deies, algú que t'hagi influenciat,
una persona que t'hagi influenciat.
No? Jo t'he dit, mira, el meu marit, jo sempre he sigut independentista, no em fa res dir-ho, ho he dit obertament i no té sempre de tota la vida. I quan jo el vaig conèixer amb ell, ell és castellanoparlant, ell és de València, és de família valenciana, i fins i tot, doncs, sí, s'estimava molt Catalunya quan jo el vaig conèixer, però no era la passió que jo tenia, no? I me'n recordo un dia que discutíem, no? Perquè, clar, Catalunya és independent, estic parlant de fa, doncs mira, 14 anys, I Catalunya és independent, jo superveament, perquè sóc molt veament, jo, molt... I perquè, clar, perquè els catalans... I llavors va saltar i em va dir, qui són els catalans? I jo vaig dir, bueno, tots, tots nosaltres som els catalans. I em diu, jo sóc català? El primer moment em vaig quedar així, no? Vaig dir, vius i treballes a Catalunya? La frase del Jordi Pujol, no? Sí, doncs ets català. Diu, no, jo sóc català. I jo vaig dir, bueno, sí, clar, bueno, jo vinc de Sant Celoni, un poble molt tancat, no? Que a vegades ens costa veure, no?, els castellanoparlants o la gent que ha vingut de fora o fills de la gent que ha vingut de fora com a catalans, no? Llavors, bueno, sí, no sé, no? Llavors, jo me'n recordo que ell em va dir, possiblement jo sóc més català que tu. Només per una qüestió, em va dir. Tu creus que Catalunya algun dia serà independent? En aquells moments vaig dir, què va? És impossible.
És impossible.
Dir, però no és que som quatre gats, els sonats, no? I va saltar i em va dir, doncs jo ho crec fermament. Com que tu creus el 99 que Catalunya serà independent? Doncs perquè les coses cauen pel seu propi pes. I si tots creiem que Catalunya mereix caminar lliure, ho farà. És un exemple en Catalunya,
sí,
no?
Sí,
però
sí, sí, sí.
Ho farà. És això, és a dir, si tots creiem que podem combatre en verd, no cal que ens anem cada dia a casa seva a manifestar-nos. Fem cada dia algo que vagi en contra del que ell demana. Tots. Llavors tot caurà. És com un castell de cartes, sí? Uh-huh. Que tot caurà.
Bona reflexió.
Si
no, sí, sí, sí que serveix.
M'he enrotllat molt, no? Però...
No, però és que és la veritat. De que cadascú pugui aportar lo seu en mesura de lo
exacte,
possible.
Exacte, i ja està, i no cal... No cal i a més a més, tu tindràs unes idees molt diferents de les meves, probablement, però jo trobaré algo que a mi no m'agrada d'en Bert, i tu també, aleshores, jo, dins de les meves possibilitats, cada dia intentaré fer algo. Si tu fas el mateix i el veí també, no cal preguntar-nos-ho, tot caurà, perquè al final són dinàmiques, energies, sinergies que engegues, no? És així.
Clar, bueno, ha quedat demostrat, bàsicament, com dèiem ara, amb el tema de Via Catalana i de manifestació de l'any passat del 2012.
Vull dir,
tots mica en mica, doncs...
I a més a més, cadascú en el seu nivell, jo també sempre explico que, o bueno, penso que les societats funcionen com a grans penjarrobes. Les societats que funcionen de veritat, val? Els països o societats que funcionen de veritat, funcionen com uns grans penjarrobes. Què vol dir això? Tots els que viuen en aquell indret, en aquella societat, en aquell sector fins i tot empresarial, podríem parlar fins uh-huh. i tot d'empreses, val? Tothom que està en un mateix, diguéssim, estat, més igual que sigui empresa, més igual que sigui una escola, més igual una família, més igual... Però tot funcionen amb grans penjarrobes. Tothom porta el seu barret posat, que és completament diferent, el meu barret no és igual que el teu, de mides, de forma...
Exacte.
Cadascú li agrada un barret diferent. Però sempre trobem un punt on hi poden penjar-s'hi tots junts cada un d'aquest barret. No sé si el símil s'acaba d'entendre.
Sí.
Funcionen quan tu pots pensar dret, jo puc pensar assegut, tu pots pensar negre, jo puc pensar blanc, però al final hi ha un projecte, que és el guarda-robes, el penja-robes, hi ha un projecte en el qual amb el teu barret verd i jo amb el meu blau, amb el teu barret d'esquerres i amb el meu de dretes, o amb el meu gay defensora i el teu missaire, puguem penjar un barret al costat de l'altre i allà quedin ben guardats.
I no es vegin la diferència, potser.
Allò és un bon país. Mm-hmm. Tots som diferents, però tenim un projecte que ens uneix, que és un país, una empresa, una família, una... Llavors, una mica jo crec que es tracta d'aconseguir això en tots els àmbits, no? I prescindint una mica de què ens diuen els polítics, no? Això és el que també intento inculcar, no inculcar, jo no inculco res, no? Però ensenyar als adolescents,
nens.
No? És a dir, defenseu el vostre barret, que el teu barret és tan maco com el meu, però després que el teu barret pugui penjar-se al costat del barret del teu enemic. Perquè això vol dir que haureu trobat un punt en comú en el qual podeu conviure. Sento tornar a la Via Catalana, però és que justament ho vèiem en l'últim anunci, no? de la Via Catalana, escenificava molt bé això, no? Hi havia el Quim Monzó i el Juanjo Puigcorbé, que eren uns veïns molt mal avinguts, i el dia de la Via Catalana resulta que faltava un, i qui faltava era el veí, i en aquell moment es donaven la mà, quan s'han passat un any fent-se la vida impossible, no? Doncs una mica és aquesta l'escenificació, no? De dir, si volem viure en una societat sana, que cadascú pugui portar el seu barret, el seu, que sigui totalment diferent de l'altre, però que trobem un lloc on puguem entrar tots i penjar el nostre barret al costat dels altres i allà estigui guardat. No sé si...
No, sí, sí. Sí. No, és que té tota la raó del món.
Són reflexions que poden ajudar, sí, jo encantada, sí, no, però no. És veritat que, no sé, és aquesta la sensació que tinc, no? I,
clar.
I que jo crec que hem de trobar aquest gran penja-robes.
Creus que hi ha gent que el troba i gent que no? Que és més,
hi ha, sí, i han, gent de fet, que hi, ha societat que les han, hi ha societats que l'han trobat i funciona molt bé. Finlàndia, per exemple, n'és una de societat que ha sabut trobar aquest penja-roba. Jo crec que nosaltres l'estem trobant, jo crec que sí. Per primera vegada, jo penso que sí que som un país que hem trobat un gran penja-robes, on podem asseure un barret blau independentista al costat d'un barret vermell federalista. I escolta, i jo penso que sí, no només és això, sinó també de cop i volta... els nostres amics de Balears, que els teníem completament oblidats i que l'únic que ens recordava que érem amics o veïns o que teníem algú en comú era que ells veien TV3 i tu fins a fa poc podies veure IB3, no? Bueno, la tele de les Balears. I de cop i volta, jo crec que amb aquest sistema de cadascú fer el que pot, doncs ens hem anat trobant tots plegats, no? Jo també penso que els moviments socials... fracassen alguns moviments socials que s'estan volent portar a terme, que fan falta, repeteixo, és que fan molta falta, i fa falta que el jovent us moveu, i fa falta que comenceu a actuar amb aquesta individualitat, però amb la individualitat de la necessitat del canvi, no? Però molts moviments socials que fan falta fracassen perquè són impositius, perquè si no ets dels meus... ja no pots.
Ja no pots, no? Exacte.
I això no és bo. Què vol dir? Si no ets un desahuciat, ja no pots. Si no ets un ecologista, ja no pots. Si no ets bomber, ja no pots. No. O sigui, els moviments socials, justament el que ha de dir és busquem una energia millor. I aquí ha de poder-hi cabre l'empresari... sí? Que està d'acord amb canviar la seva empresa, que fins ara era energèticament horrible, doncs que hi pugui entrar cabuda a l'empresari, que hi pugui entrar cabuda la mestressa de casa, que hi pugui entrar cabuda a l'ecologista militant de tota la vida.
Clar, clar, no?
Però els moviments socials que fan falta en aquest país crec que fracassen per aquesta necessitat sempre d'individualització, de o ets totalment
això
o no hi entres. I per això penso que aquest moviment més gran ha pogut abarcar més gent, perquè et diuen, no t'estan dient si no ets independentista no hi entres, no, et diuen si vols una Catalunya millor, com sigui aquesta Catalunya, com sigui, és igual, verda, lila, blava, ecològica, nuclear, és igual, però hi cabem tots, no? I ens necessitem tots. Doncs una mica va per aquí. El món de l'educació hauria també de ser així, eh? O sigui, m'has parlat de política, però jo soc psicòloga. El món de l'educació també hauria de ser això. És a dir, les escoles també haurien de començar a mirar la individualitat de cada persona. Si també hauria de ser un gran penja-robes on tots els barrets de cada nen hi poguessin cabre, el que va més lent, el que no li agrada llegir, el que els interessa més per la natura, el que passa totalment de tot, el que és un superestudiant, hauríem de poder trobar un espai on tots hi cabessin i tots fossin respectats. I això tampoc es fa, Això tampoc es fa.
Bueno.
Si no compleixes uns criteris determinats, en diem fracàs escolar, no?
Exacte. Es dona molt això, si tu no has tret una certa nota o tu no has sigut bon estudiant tota la vida d'això, tu fracasses. Clar, i potser... el nen no se sent un fracassat, però perquè li diuen.
Exacte.
Però potser ell, el seu objectiu no és això, no?
No és això. Aquí també hauríem de vigilar moltíssim, no? I Sant Celoni, si em preguntes pel territori, diria Sant Celoni només té un petit problema, ha d'obrir-se. Sant Celoni, jo que t'he dit abans que el meu llibre preferit era El Senyor dels Anells, és Hobbiton. Jo no sé si la gent ha vist la pel·lícula o ha llegit el llibre, Hobbiton és on viuen els hòbits. I és molt la comarca, és la comarca, i és Sant Celoni, li falta encara obrir-se, arrossega molts tics de poble petit.
I té eines per obrir-se.
I tant, té moltes eines, però falta obriment, falta obrir moltíssimament a Sant Celoni. Que està molt bé, s'està fent i cada vegada més i tal, però continuem sent un poble molt tancat. Amb idees, amb idees de progrés i de... continuem sent un poble molt tancat, molt.
Doncs això, els joves haurem d'anar a tirar-ho endavant.
Haurem d'anar fent una miqueta cada dia.
Sí, bueno, però és això, de ficar-hi cada dia, doncs, qui pugui, doncs, un granet de sorra. Jo hi faré un apunt aquí, si vaig voler estrenar aquest programa, si vaig tenir la idea de fer aquest programa, era perquè veia també que Sant Celoni era un poble on ja sigui en tema d'entitats, en tema d'associacions, organitzacions, actes, qualsevol cosa que es pogués muntar aquí al poble, veies una certa gent que sempre hi és, hi ha un col·lectiu que sempre hi és, hi ha un col·lectiu que sempre treballa, però d'aquest col·lectiu només se'n veu una part. I jo, doncs, la meva idea, quan vaig venir aquí a la ràdio, vaig proposar la idea de fer aquest programa, era, doncs, buscar dins d'aquest col·lectiu la gent que està al darrere i que no se la veu, perquè la feina també és seva.
És seva, sí,
i
sí.
I no és només dels que estan avall, sinó també dels que estan a darrere.
Exacte.
I per això, doncs,
sí, és un d'aquests tics que et dic, no? Sant Celoni guarda aquest tic encara d'una mica... Ara se'm tirarà tothom a sobre, no? Però una mica cacical, no? O sigui, les quatre famílies... Bueno, sí, però sobretot també és de mentalitat, de mentalitat també oberta, de dir, ostres, hi ha molt més enllà de Sant Celoni. És la comarca, és que qui ha llegit, o us convido a veure el Senyor dels Anells, perquè no és amb to despectiu, és que els hòbits són superagradables, els encanta viure molt bé, estan tot el dia bevent, menjant, fent festes, vull dir que, o sigui, que ho dic amb jo soc salonina, ho dic amb tot el carinyo, no? però els hi falta obrir mides, no?
Val. No, bueno. Ens ha donat de per si el programa...
Bueno, ja ho saps, em poses un micro davant i no callo.
I, inclús, mira, si a lo millor torno a dir, Núria, vine un altre dia que parlarem d'un altre tema. Bueno, acabarem ja. Avui ha sigut una mica més llarguet, de mitja hora, diria. Sí. Que no, és lo normal. Per últim, Núria, t'havien demanat abans de connectar micros que pensessis una cançó per al final. La tens?
Sí, la tinc. L'he anat canviant a mesura que hem anat passant el programa, eh?
Va,
però
bé.
Em quedo amb una, que és Angel of Harlem, dels U2. Bé, i per què? Doncs perquè parla d'un àngel al barri de Harlem. És, bueno, parla de la gent que viu a Harlem i que són àngels. Perquè penso que justament parlàvem d'aquest gran guardarrobes i de que cadascú pot fer una petita cosa per millorar, i Harlem justament és el que va fer, no? Va començar amb aquesta... Harlem és el barri de Nova York que als anys 80 doncs no s'hi podia ni entrar, hi havia el Harlem i el Bronx, i bueno, era més el Harlem, ara ja és més el Bronx, i Harlem finalment no va fer falta moltes associacions, sinó que cadascú d'ells va creure que podia viure en un barri millor, i a poc a poc aquest barri ha anat
creixent,
evolucionant, i ara és un barri absolutament normalitzat, no? Amb la mateixa delinqüència que hi pot haver-hi a qualsevol altra part de Manhattan. Com que sóc una fanàtica dels Estats Units i molt concretament de Nova York, i a més U2 és el grup que ha influenciat tota la meva vida, doncs avui hem parlat dels petits gestos que podem fer, doncs què més que homenatjar una mica els ciutadans de Harlem, no?
Molt bé, doncs bueno, fins aquí arribem.
Moltes gràcies.
Ens veiem en una altra. Bona nit.